Alexis, Anna, bon dia.
Bon dia.
Com
Hola,
esteu?
Bon dia. Doncs...
Com es pot?
Passant dies.
Som a Sant Fost de Campsentelles, som a casa vostra. M'heu obert les portes del vostre jardí. Què va passar aquella matinada del 23 de setembre?
Aquell dia ens vam despertar, després més o menys per... vam saber més o menys que era cap a les quarts de sis del matí. Molts crits a dins del menjador de casa,
els gossos bordant
superfort, i no enteníem. Jo entenia que parlaven en un idioma estranger. La meva primera idea va ser: ens han entrat a robar, nosaltres estem d'obres. I just el dia abans havíem tret unes reixes d'unes finestres i hi havia un forat.
L'accés obert.
Sí, l'accés estava obert, dic, ja està, ens han entrat, i ens han entrat a robar i estan aquí dins de casa. I jo directament vaig agafar el telèfon, bueno, vaig despertar-lo amb ell: Alexis, ens han entrat a robar. Vaig agafar el telèfon i vaig trucar al 112.
Jo dormo amb medicació per temes de malaltia, amb la qual aquelles hores figura que encara estava en efecte la medicació, i em vaig despertar super fora de lloc. Mirava com endavant i veia en el passadís com si hi haguessin moltes llanternes i llums de colors. El primer descol·locat no sabia si era un somni, si estava despert. Vaig sentir ella que deia que ens han entrat, els gossos estaven bordant. Vaig treure el cap al passadís, a la part oposada, estava tot de gent amb llanternes i punteros làser que ens apuntaven, anaven cridant. Jo pensava, primer pensava que parlaven rus, i en una d'aquestes, entre crits i vocerrones, vaig sentir Guàrdia Civil. I en aquell moment, descol·locat igualment, almenys sabia que no eren terroristes txetxenos, per dir-ho d'una manera, em vaig sentir com prou segur com per anar cap a ells. Vaig aixecar les mans, em vaig identificar i vaig anar cap allà.
Us estaven apuntant?
Molt.
Sí, jo en aquell moment seguia a l'habitació, estava parlant amb el 112 i anava dient: veniu ja, ens han entrat a robar, els tinc al menjador. I anava repetint l'adreça. Però veniu ja, el meu marit està al menjador amb ells.
És a dir, mentre trucaves als Mossos tenies la Guàrdia Civil que t'estava entrant a casa.
Sí.
Quants agents van entrar aquí?
Una barbaritat. 50, 60...
Calculem això, uns...
Calculem uns 50, 60.
A més, fan relevo, perquè aquí la intervenció va durar 13 o 14 hores i diria que van fer alguns relevos i que...
Perquè eren aquí a casa, per tot el camí de l'entrada...
Què més va passar després? Perquè, clar, suposo que la Guàrdia Civil, quan entra en una casa d'aquesta manera, també ha d'explicar per què entra, no? Va esbotzar la porta cap a terra?
Bueno, la porta d'allà, la porta del jardí, estava en reparació i no estava tancada amb pany. Senzillament hi havia un pal fent palanca entre dos barrots. Tot i així van esbotzar el bombí, la van esbotzar també cap a dintre.
Tot i estar oberta, se la van carregar.
Alexis, a tu et detenen i t'acusen de fabricació i tinença d'explosius, conspiració per cometre estralls i, en definitiva, terrorisme.
En aquell moment, no.
En aquell moment, no. Què passa en aquell moment?
En aquell moment me diuen... Bueno, mentre està la meva dona a casa i els nens, ells li van repetint amb ella, que ell ja sabe... I a mi, bàsicament, m'intenten... O sigui, quan m'atenen aquí, el primer que volen és fer-se amb el meu mòbil. M'estan apuntant amb els fusells a la cara directament, a dos pams, dos agents i un tercer amb una pistola, que anava més amb armilla i això, els altres anaven de Robocop, que por mi bien que le facilitar el pin... Jo, tenint la família i els nens a dintre, en aquells moments, mira, el pin és tal, li vaig donar el pin. Em van mantenint allà i que en aquells ratos van estar com ocupant d'ells.
Per tant, us separen i no sabeu encara de què se us acusa?
No.
En quin moment t'assabentes que t'acusen de terrorisme, Alexis?
Aviam, hi ha un moment en què hi ha la dona, no sé si devien ser les 7 del matí o les 7 i mitja, que hi ha la dona i els nens, la dona convenç perquè els nens, volia que els nens els s'anessin a l'escola per no estar més aquí.
Jo tenia l'obsessió, o sigui, jo quan va passar tot això ens van primer reunir a tots al menjador, primer ens van fer anar a tots al menjador, i després... els nens i a mi ens van portar amb els dos gossos i amb la gata, ens van portar a l'habitació de la meva filla, i també anàvem preguntant tota l'estona, hi ha algú més a casa?
Hi ha algú més,
hi ha algú sí. més a casa? Hi ha algú més a la casa? I bueno, va ser molt estrany. Però llavors, mentre jo estava allà en l'habitació amb els nens, jo tenia diverses obsessions que anava repetint en estat de xoc, jo ho anava repetint, que no els hi fessin res als gossos, perquè eren dos gossos, 50 quilos cada gos, que imposen, però eren un tros de pa i no, que no feien res, i anava repetint això, que si els nens podrien anar a l'institut i a l'escola, i suposo que això era per treure'ls d'allà, que era la meva manera de dir, bueno, però és que els nens han d'anar a l'escola, i ho anava repetint. I l'altre era que no em destrossessin la casa, que portàvem 2 anys d'obres. Que no m'ho destrossessin tot.
En aquell moment s'enduen a la meva dona, i llavors ja un cop la meva dona no hi és, i em diuen que jo ja devo saber per què estan aquí, i jo els dic, pues, la veritat és que no. Em diuen que se me acusa de terrorismo, que muy probablemente acabe detenido y tal, y que ya veremos si en Madrid y tal. Aquells moments els tinc una mica així borrosos. Llavors va venir el secretari judicial.
Per posar una mica de context també als oients, casa vostra, aquí on som, a Sant Fost de Can Centelles, és la que surt fotografiada amb unes bosses d'escombraries en un soterrani que estan retratades com un suposat laboratori clandestí de fabricació d'explosius. És un soterrani que jo hi he anat, i aquella mateixa bossa que surt fotografiada i que va distribuir la Guàrdia Civil continua allà.
Sí.
No se la van ni endur, no?
No, són serradures.
Jo aquí sempre és la zona on tall troncs i això, i les serradures sempre les guardo, perquè van bé pel taller per si has de recollir qualsevol vertit d'oli o alguna cosa que s'ha caigut. I les tenia en una bossa, no sé si eren netes, brutes, o estaven allà en una bossa.
Què més hi teniu en aquell soterrani?
Uf!
Teòricament és el meu taller, o ha d'acabar sent el meu taller, perquè la casa està en obres.
Hi ha algun explosiu?
No.
Hi havia dos petards de quan guanya el Barça.
De Sant Joan.
D'aquests coets de Sant Joan, sí.
Coets de Sant Joan.
De l'any 2012, que no sé si estaven caducats ja o què.
Se'ls van endur?
Sí, sí.
Això sí que s'ho van endur.
Sí.
Què més es van endur de la casa?
Ostres, no ho tinc tot fresca la memòria. Es van endur 117 coses, això sí que me'n recordo, les anaven classificant. Jo estava sentat en una cadira i anaven... No era allò anar-me ensenyant cada cosa, pues esto es tal i qual. Ells anaven fent, jo anava sentint i el que pescava. Es van endur algun llibre.
Llibres?
Llibres.
Mm-hmm. Sí, coses que ens hem donat compte posteriorment, que pel que sabem no surten al sumari, curiós. Teníem una urneta d'aquestes de record de l'1 d'octubre i vam veure que hi havia la caixa i la urna no hi era. Algun guàrdia civil potser volia tenir un record de l'1 d'octubre. He trobat la urna a casa.
Vosaltres que sabeu què són els equips de resposta tàctica?
Això no l'havíem sentit parlar mai.
Jo ni idea.
Mai de mais.
No formeu part dels equips de resposta tàctica?
No. Dubto que existeixin els equips de resposta tàctica.
Què, éreu CDRs vosaltres, o sou CDRs? O...
Ella ni això. Jo sí, jo sóc CDR, amb tot l'orgull i la dignitat que es pot ser. No hem fet mai mal a ningú, només reivindiquem tema social, millora social, l'ajudem, a vegades ajudem, amb la Covid hem ajudat amb les màscares, no discriminem, donem màscares a tothom, sigui de la ideologia que sigui. I, evidentment, pues, quan hi ha mobilitzacions, pues, ens mobilitzem. És un dret que tenim, exercir la protesta i l'exercim.
Jo no sabia, jo fins a aquell moment no sabia que era CDR.
L'Alexis no sabies que era CDR?
No, no, jo sí, sí que sabia... Jo... Sí.
Com a concepte.
Com a concepte...
No sabies què volia dir ser CDR?
No, no, sí que ho sabia, però no sabia que jo ho era. Vull dir, després te'n dones compte que són coses que és reivindicatives, no té més. Des d'aquest punt de vista, molts som CDRs, encara que no ho sapiguem.
Sou independentistes, entenc, no?
Sí.
Sí, sí, sí. Tenim la sensació que és delicte no pensar com ells volen que pensis. Si és per independentisme, serà per independentisme. Si és per una altra causa, també són iguals. I tot el que vagi en contra del seu statu quo, valguin desnonament, valguin protestes socials a Madrid...
però especialment
independentista. La del independentisme és una cosa que els hi cou.
Si us pregunto quines vies considereu legítimes per arribar a la independència, la violència forma part d'una d'elles o no?
La violència en cap moment.
La defensa, sí. És que...
La defensa hem tingut que exercir moltes vegades. Però defensa, què s'entén per defensa? Pues tot el contrari de lo que és violència. Dies abans de que em detinguessin, jo vaig estar a les mobilitzacions al Parlament. Hi havia molt jovent, el jovent està molt escaldat i de seguida es posen a enfrontar-se amb la policia. Jo quan estic a una mobilització així, sóc l'últim que marxo i em quedo sempre intentant separar el jovent de la policia, que la policia no vagi a sac, que si algú ha caigut a terra no vagi ni li s'ensenyin amb ell perquè no han pillat un altre.
Però no cremes contenidors ni tires rocs contra la policia?
No n'he cremat mai. No he tirat mai un roc a la policia.
Som al Suplement, som a Catalunya Ràdio, som a Sant Fost de Can Centelles amb l'Alexis i l'Anna, recordant que va passar fa un any, la nit del 23 de setembre, m'explicaven que 50 o una seixantena d'agents de la Guàrdia Civil van entrar a casa seva, i a l'Alexis se'l van endur cap a Madrid, i vas estar 3 mesos a la presó, Alexis.
3 mesos, 95 dies en total.
Com ho recordes?
Uf, és un flux d'emocions. Hi ha fases... La pitjor, sens dubte, és la de la detenció. Jo tinc fibromiàlgia, ja se'm fa especialment més dur del que la gent normal ja li deu suposar. Sortim d'aquí a les 7:30-8 de la tarda per anar cap a Sant Andreu de la Barca a fer el reconeixement mèdic, i ara tan tard que van decidir enfilar directes cap a Madrid. Arribo a Tres Cantos a les 5 de la matinada, previ pas per un ambulatori de Madrid per un altre reconeixement. Durant la detenció, durant el viatge i això, se'm va insistint molt, com una agulla roent que et van punxant. Li ha fet molt mal a la família, la família tindrà el despreci del poble, si no t'abandonen, la família de la teva dona estarà tot el rato que amb què t'has ficat, no sé què, possiblement acabareu perdent la casa, és que els has fet una putada molt... Això és continu. Des del moment de la detenció es van repetint, les 7 hores de viatge, és continu. I es fa especialment dur perquè no saps absolutament res del que està passant a fora, amb la qual cosa tu arribes a creure. Jo arribo a Tres Cantos, passa un dia a Tres Cantos, a mi no em ve veure ningú encara, i el segon dia arriba l'advocat d'Alerta Solidària, et deixen 10 minuts i a 10 metres estan els dos guàrdies civils que no et donen ni una sala per parlar en privat, amb la qual cosa quan jo veig l'advocat l'únic que li pregunto és com està la família, i ella ja en aquell moment em diu: tranquil, la família està bé, tot el poble s'ha volcat amb ell, han fet una manifestació que hi havia 12.000 persones. En aquell moment, tot aquella por que m'havien ficat dintre, pum, s'atenua molt. Llavors ja vas a audiència i això, que no n'esperàvem res de bo, però va ser dur, perquè vam tenir el fiscal cara a cara, llegint-nos el perquè ell considerava que no teníem dret a ser lliures. Li vaig intentar argumentar jo que tenia lligams, que no tenia cap mena de possibilitat ni que volgués de marxar, i no va servir per res, aquell tio no era humà, no crec que ho sigui encara, i llavors arribes ja a la presó, i a la presó és molt diferent. A la presó al principi et fiquen ingressos, estàs perdut, et imagines lo pitjor, com has vist pel·lícules, com has vist tal, no has estat mai a presó, doncs t'imagines lo pitjor. Primer passem a ingressos, estem 4 dies a ingressos, i allà descobreixes que la gent que va entrant a ingressos, per molt que conegui, perquè havien fet públic per tot arreu de que venien quatre los CDRs terroristes, per això aquest missatge l'havien fet córrer per tota la presó, i et dones compte de que els presos són presos, que ells no els importa el que els funcionaris els hagin dit, els que són yonquis et vindran a intentar prendre la medicació, però n'hi ha la majoria que estan... Pues, i què ha passat, i com ha sido, i tal, i, bueno, i t'ajuden a com funciona la presó. I a partir d'allà ja ens separen a tots, a cada una, perquè allà estàvem junts, a cada una un mòdul diferent. Vaig tenir... anava amb molta por aquell, aquell moment, sobretot quan, per saber que estàvem separats, que no aniríem cap company dels meus. Anava, això sí, amb un dels que havia conegut a ingressos, un tal Pepe, que aquell havia mamat molta presó i... em va anar molt bé per els primers dies a mòdul.
Anna, us coneixeu amb la resta de detinguts?
Jo coneixia dos, però la resta no sabia ni qui eren.
Alguns sí que van entrar a la presó, d'altres no, els van deixar en llibertat al cap de poques hores. A tu al cap de 3 mesos et van deixar anar, Alexis, pagant una fiança de 10.000 euros, no? Mm-hmm. Per què et van deixar anar?
Aviam, teòricament, ells no ens volien deixar anar. Però totes anaven, el que era el jutge que ens teníem assignat i fiscalia, anaven a totes per totes a cada això. Per el que sabem, gràcies als nostres advocats, es va fer molta insistència, es van demanar els resultats de lo que havia, de les intervencions i això, i jo no entenc molt de jurisdiccions i coses així, però es veu que a la sala superior de l'audiència va acabar cridant l'atenció als jutges com dient que no hi havia prou proves i que estaven abusant una mica del procediment. Bueno, estaven abusant del procediment fins al punt que els 2 mesos de la presó van decretar que la nostra presó era il·legal, que no havien respectat el dret a la possibilitat de defensa i que era il·legal. Però la seva solució va ser... bueno,
tornar a fer el paripé.
Borramos y empezamos. Llavors, des de sota ens van tornar a portar a l'audiència. Sorpresa, quan arribem a l'audiència, perquè el dia anterior havíem sentit les notícies a la tele, clar, arribes a l'audiència i tornen a llegir els drets, et quedes així parat i dius, però si estava a la presó. I dius, ja, però és que ara t'hemos vuelto a detener. Dius, com? Resulta que és que el procediment no l'havien fet bé. Crec que arriba un moment en què ja a nivell d'ells mateixos comença a ser estar escandalós.
I el que pretenien, segons el meu parer, era parar totes les mobilitzacions de la sentència dels polítics.
Recordem en quin moment va passar això. Va passar just abans que es fes pública la sentència contra els líders independentistes, i d'alguna manera també era un moment en què s'especulava que el carrer Cins ens diaria tan bon punt el Suprem dictés sentència.
És la meva opinió.
Sí, ells insistien molt amb el tema de... que quan volvia Puigdemont, que jo em quedava a quadres, dic, jo Puigdemont no...
Tu coneixes Carles Puigdemont, Alexis?
De la tele.
No he estat mai amb ell. Amb algun altre he coincidit, allò de... amb el Jordi Sánchez, allò d'estar una mobilització, veure'l, i aquí ho feu bona feina, doncs pum, en aquell li dones la mà, com passava en 25. El Carles Puigdemont no l'havia vist en persona mai. I insistien molt en l'aeroport, com si ells ja sapessin que passaria allò de l'aeroport. Nosaltres no en teníem ni idea.
Com està el vostre cas ara mateix? Ha passat un any i la instrucció continua, no? O sigui, esteu pendent de que un dia us cridin per fer un judici o ser acusats en ferm d'alguna cosa, no?
En principi estem pendents de ser acusats d'alguna cosa, perquè previ al judici se'ns ha d'acusar d'alguna cosa. La fase d'instrucció havia d'acabar ara aquest estiu, però amb el tema de la pandèmia i tot això... han renovat tots els procediments, amb la qual cosa és com si haguéssim tornat a començar a fase d'instrucció. Això què vol dir? Si fossin coherents, veuen que d'aquí no han trobat res, que no hi ha res, que no hi ha cap pla, que no hi ha cap grup, que no ens coneixíem entre la majoria i això, doncs podria ser que la instrucció acabés ràpid i ja li fessin un judici així per treure's la culpa de sobre, però que no fos molt dur. I l'altra opció és que aprofitin que tenen més temps d'instrucció per seguir estirant fils d'altres zones i intentar fer una pel·lícula més grossa, a veure si se'n surten o què.
Alexis, m'ha explicat que al moment de la detenció ho vas passar molt malament, també perquè tens aquesta malaltia crònica. Què pensaves en aquell moment? Perquè crec que vas tenir pensaments molt foscos, fins i tot.
Vaig tenir pensaments molt foscos. La pressió que ells em feien era molt grossa. Era inimaginable. Inclús quan ho vius, t'ho fan viure com a normalitat. Com que ells t'estan explicant el que passa i tu estàs assimilant el que passa. I clar, com que ho vius així, tu ho vas assimilant. I hòstia, és que si passa això, si passa... I fredament penses que si jo desapareixo, la meva dona passarà malament un temps, però després pot refer la seva vida, pot seguir endavant. Mentre si a mi m'acusen de tot això que estan dient, perquè em anaven dient que clar, que és que m'ensenyava un producte i que és que esto, si lo consideramos un precursor, es como si estuvieras fabricando una bomba con esto. I m'anaven dient coses així. I és que cuenta que 30 anys te caen. Va haver un moment al matí que em van sentant allà al costat d'una taula del taller on, que faig servir per tallar els vidres de les finestres quan els he d'arreglar això, i hi havia restes de vidres i vaig tenir el primer plantejament de meditar seriosament si agafar un vidre i fotre'm un tall fort o no. Vaig superar-ho, vaig decidir, bueno, de moment aguanto una mica més. Vaig com pensar, l'oportunitat potser la tens i en qualsevol moment. No és que tinguis moltes oportunitats, et tenen molt vigilat. I després un altre moment, perquè amb la pressió que m'estàvem fotent no era capaç de pixar. Algú tan simple com pixar no era capaç. Però no vol dir que no begués aigua, amb la qual hi havia un moment que no tenia dolor i volia pixar, però anar a pixar amb un guàrdia civil apuntant amb el fusell a darrere... No em sortia la cosa. Després de diversos intents i tal, em van portar per aquí darrere, van dir, mira, em posem aquí, jo me'n vaig a darrere a l'arbre, i ja vaig que més o menys, això el guàrdia civil i en castellà, ja veu que més o menys que t'estàs comportant i a veure si te sale. Clar, allà tenim els pals de ferro que estan clavats a terra del pastor elèctric. I allà m'ho vaig tornar a pensar seriosament, de dir, mira, si jo ara salto endavant i em tiro contra el pastor... em clavo el ferro al pit i entre això i el susto del guàrdia civil que em fot 4 trets, doncs mira, la meva dona té via lliure per començar de zero, no tenir que arrossegar aquesta càrrega. Realment després ja no ho vaig fer, evidentment, com es pot comprovar. No m'arrepenteixo de no haver-ho fet. Realment després d'això ho vaig arrossegar una quanta estona. I sí que és veritat que va haver-hi un moment quan ja se m'enduien cap aquí dalt, que la meva dona havia aconseguit acostar-se una mica al perímetre de seguretat, i anant traient el cotxe la vaig poder veure, i vaig veure que amb els llavis em deia t'estimo. I llavors això ja, aquesta idea d'això ja va quedar com apartada. Sí que és veritat que en allà on estava, a cada lloc on vas passant, sempre ho analitzes. Tant quan estàs a Tres Cantos, com quan estàs a tal, com quan estàs a la presó, sempre analitzes dues coses. Una, tenir l'eina, per si l'haguessis de fer servir, i tenir defensa. Jo a la presó, al principi sobretot, tenia el meu protocol establert. A la cel·la meva no entra ningú, si m'has de demanar alguna cosa, m'ho demanes des de la porta, però al principi jo sempre tenia l'ampolla de lligiu amb el tap mig tret. I pensava que si aquí t'entra un energúmeno i et vol punxar, entre pítol i flautes, endavant no arriba el funcionari i estàs mig mort. I, però almenys arma a mano. No és que sigui violent, però clar, estàs en una presó. Llavors ja va arribar un moment en la presó que els hi vaig fer transmetre el missatge a la meva dona, i és que si en la presó em passava alguna cosa, si jo em suïcidava a la presó, era un assassinat. Que jo no em volia suïcidar, i que si em suïcidava a la presó és que algú havia passat i ho intentaven encobrir, i li vaig dir així de clar.
Anna, com estàs tu? Creus que un any després podreu refer la vostra vida?
No. No. Mai. Jo estic ara començant a assumir, relativament fa poc que estic plantejant-me això, que no, la vida tal com era no tornarà mai. Mai. Els gossos bordant, quan és a la nit i estem a casa, és un sobresalt.
I els vostres fills com estan? Què els heu explicat?
Tot.
Els nostres fills no tinc res que amagar-los.
Tot. Cadascú ho ha portat a la seva manera. La gran és més extrovertida. La gran ho va portar d'una manera, el petit li ha costat bastant més.
El petit, ara, al principi, li va quedar un nus de ràbia dintre i sí, no sabia com canalitzar-lo i tenia comportaments estranys al col·le, van tenir que estar molt a sobre perquè...
Estava molt agressiu, molt a la mínima que algú li arrossava, saltava...
Té un sentiment al cap que el seu cap no l'ha sabut ordenar a cap lloc. I això en un nen de 10 anys pues, surt com pot. En el seu cas va ser amb agressivitat cap als altres.
Com va ser tornar a casa després de 3 mesos a la presó, Alexis?
Jo cada racó de casa, el record que en tenia no era l'anterior, era el del moment de la detenció. I em va costar d'anar guanyant-me un altre cop les zones de la casa. El famós traster taller, no sé què, vaig trigar a tornar a entrar, un mes i mig o cinc, que no, entrava i em venia avall. Només veia tot el muntatge.
I ara què?
Doncs ara seguir lluitant. No queda una altra.
Quan veus la reacció en tu mateix del poble d'això... El que penses és que a mi no m'ha de callar ningú, que jo no dic res que no s'hagi de poder dir, que no he fet res que no hagi de poder fer, i que segueixo amb la lluita encara més que abans.
Més convençut.
Sí, no em callaran d'aquesta manera, ni em faran ser més espanyol d'aquesta manera, ni aconseguiran d'aquesta manera que tingui més apreci per la Guàrdia Civil. I si no volen entendre, els he tingut aquí. Així no es guanya l'amor.
Alexis, Anna, moltes gràcies per compartir la vostra història avui amb el suplement. Molta sort i gràcies.
De res, vosaltres.
Esperem.
Per donar-nos a veu.
Catalunya Ràdio. El suplement. Roger Escapa.